Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Aquest cap de setmana havia de començar la Lliga Femenina i no començarà. Les jugadores fan vaga perquè no s'ha pogut arribar a un acord entre patronal i sindicats per un salari mínim. La patronal ha arribat als 20.000 euros de salari mínim anual i el sindicat no baixa dels 23.000. Poso de relleu aquesta situació, només començar per subratllar el contrast. Espanya acaba de proclamar-se campiona del món de futbol i la seva lliga no pot començar perquè les jugadores entenen que no es donen uns mínims per jugar. Queda clar que s'avança, però que hi ha encara molt de camp per córrer. És una de les notícies de les últimes hores. La Lliga Femenina no comença aquest cap de setmana. A veure si pot començar la setmana que ve. Arrenca avui la jornada de partits internacionals. Avui juguen De Jong amb Holanda, Koundé amb França, Christensen amb Dinamarca i Lewandowski amb Polònia pel que fa als jugadors del Barça. La selecció espanyola jugarà demà a Tbilisi contra Geòrgia. Recordo el partit a les 6 de la tarda, evidentment, amb tiempo de juego. Han sortit els horaris dels propers partits de Lliga també i hi ha certa controvèrsia amb el Barça-Sevilla, que s'ha fixat pel divendres 29 de setembre, a les 9 de la nit. Què passa? Quin problema hi ha? Doncs que a la mateixa hora hi ha un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Dissabte, a més, toquen els Hombres G, i a més el Sevilla té partit de Champions el dimarts següent, així que sembla complicat que es pugui moure la data d'aquest partit. Han sortit també els nominats a la Pilota d'Or 2023. Del Barça masculí hi ha dos representants, Lewandowski i Gundogan. Del femení, 6, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Mapi León, Oshoala, Salma Parayuelo i Fridolina Rolfo. No hi ha Lliga Primera, però sí a Segona. L'Espanyol visita demà al Llevant amb les baixes dels internacionals Brad White i Keidi Vare i dels lesionats Keita Valdé i molt probablement també de Brian Olivan. Al Girona escoltarem a John Solís, el jove mig centre colombià, una de les últimes incorporacions que no ha debutat encara. Dels propers horaris del Girona destaquem el partit contra el Real Madrid que jugarà, apunteu, el dissabte, dia 30 de setembre, a 6:45 a Montilivi. En bàsquet ja tenim definides les semifinals del Mundial. Es juguen demà, Sèrbia-Canadà al matí i Estats Units-Alemanya al migdia. En tennis, Carlos Alcaraz no falla i es planta a les semifinals de l'Open USA superant bé a Zverev. En 3 sets, 6-3, 6-2 i 6-4. Així que demà tenim les semifinals. Djokovic, Shelton i Alcaraz, Medvedev. I a la Vuelta avui tenim la 12a etapa en marxa, etapa plana, amb arribada a Saragossa i amb el català Marc Soler, que continua segon a només 26 segons del líder Sepkus. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem, renovaríeu a Xavi ara, ja, més endavant o no el renovaríeu? Ho faríeu ja immediatament, el 24%, esperaríeu una mica més endavant, el 37% no el renovaríeu, el 39% dels que heu votat. En clau espanyol, us preguntem si afectaran les absències al partit de demà contra el Llevant. Creieu que sí, el 43%, que no el 57%. I en clau Girona, us preguntem quin paper creieu que tindrà aquesta temporada John Solís, que ha parlat avui. Creieu que un paper protagonista al 22%, que un paper secundari al 78%. Marc Paires està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Polestar 2, la evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous. Bon tema, eh? Frankie Goes to Hollywood. Bon tema, temazo. 3:10, comencem amb l'actualitat del Barça, que ens serveix com gairebé cada dia l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que després de la tormenta llega la calma, eh? Està sent setmana tranquil·leta amb l'Urana.
Sí, 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 perquè Deco, el director esportiu, està uns dies fora després de tot el frenètic mercat d'estiu. També Xavi, avui l'equip ha entrenat, però els ha donat dies de descans als que no han anat amb les seves seleccions, i en principi fins a dilluns a la tarda no torna a la feina. Per tant, setmana bastant tranquil·leta a Barcelona, tot i que la porta cada dia, cada matí, és a les oficines del club, evidentment, treballant per tancar acords, per tancar acords comercials també, i per planificar la temporada.
Sí, sí, ben fet que fa. Escolta, ara farem una mica la guia dels partits dels internacionals del Barça d'avui, però abans hem de parlar una mica de la controvèrsia de les últimes hores, que és aquest partit que han de jugar el dia 29 de setembre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Barça i el Sevilla. El partit s'ha fixat pel divendres a les 9 de la nit. El problema, això ja es veia venir, Helena, que tard o d'hora podia passar una cosa similar, és que a la mateixa hora aquell dia toca Sabina al Palau Sant Jordi.
Sí, sí, Barça-Sevilla, aquest partit que juga el divendres 29 de setembre, si no es canvia l'horari, coincideix amb un concert del gran Joaquín Sabina, que actua aquell mateix divendres al costat de Montjuïc, al Palau Sant Jordi, on s'esperen unes 15.000 persones. Per això, el Barça, fons del club, ens diuen que tenen previst parlar amb la Lliga i amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el Departament de Mobilitat. Encara no ho han fet, però sí que ho tenen previst per plantejar la possibilitat de buscar un canvi d'horari, perquè no es vegi afectat ni el partit ni les persones que van al concert aquell mateix divendres, hi hagi una gran congestió en aquella zona de Barcelona. Però, Joan, la situació és complicada, perquè l'endemà, si el partit es passés a l'endemà dissabte, també hi ha concert. A Barcelona aquell cap de setmana hi ha molts concerts, Joan.
Sí, sí.
Actuen
Hombres G, eh? Hombres G.
Sí, sí, al Palau Sant Jordi. És la setmana després de la Mercè, de la festivitat de la Mercè, i divendres hi ha Sabina, dissabte també al Palau Sant Jordi, concert, en aquest cas d'Hombres G, a les 9 de la nit. Per tant, si es pogués plantejar un canvi d'horari, el Barça hauria de jugar-ho al migdia o a primera hora de la tarda, perquè no afectés la mobilitat i no coincidís amb aquest segon concert. El Sevilla, per la seva part, segurament preferirà jugar el divendres, perquè el dimarts té partit de Champions jugant contra el PSV.
Sí, sí, és que clar, el dimarts següent hi ha Champions, efectivament, PSV-Sevilla, el dimecres el Barça juga al camp del Porto, però és que el divendres 29, el dimarts anterior, hi ha jornada de Lliga entre setmana i juguen tant el Sevilla com el Barça, juguen els seus partits dimarts, o sigui que està molt encaixat això, molt encaixonat, eh?
Sí, 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 per tant es fa difícil pensar que hi haurà un canvi d'horari. Serà la primera vegada que el Barça juga en divendres en moltíssims anys. Jo no recordo cap partit del Barça en divendres. Recordem, perquè ahir també van sortir dos horaris previs al corresponent a la jornada 6 i a la jornada 7 de l'equip de Xavi. El Barça juga contra el Celta dissabte 23, el dia abans de la Mercè, dissabte 23 de setembre, a 6:45 de la tarda, aquí a Montjuïc. I la jornada següent és entre setmana, jornada 7, a Mallorca, Mallorca-Barça, dimarts 26 de setembre a 9:45 de la nit.
Molt bé, doncs a veure què diu Mobilitat de l'Ajuntament, a veure si poden assumir el contingent o l'organització d'aquests dos esdeveniments, i fa pinta que jo veig difícil que es mogui de dia i d'horari aquest partit, però estarem pendents. I pendents també hi ha, Helena, dels jugadors del Barça que tenen avui partits ja amb les seves seleccions, alguns.
Avui, pels que sou amants, Joan, dels partits de seleccions, podreu veure, hi ha 4 titulars del Barça, a 4 dels 12 internacionals del Barça que estan amb les seves seleccions, jugar el seu primer partit de classificació amb la selecció corresponent al partit de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. Avui juguen 4 titulars, tots a la mateixa hora, 8:45 del vespre, De Jong en Països Baixos contra Grècia, Christensen juga amb Dinamarca contra San Marino, Lewandowski voldrà marcar en Polònia contra Islas Feroe, i ja veurem si Koundé és lateral o central en França contra Irlanda.
Veuré l'Holanda-Grècia, que m'agrada veure De Jong.
Sí, a més, ara crec que està en el millor moment. A mi també em fa gràcia veure el França-Irlanda, perquè Koundé sempre m'agrada veure en quina posició juga, i després Mbappé i Dembélé se'ls ha de seguir de prop.
Perfecte, doncs estarem distrets. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Levanta.
cantaremos al sol.
Ara volem parlar una estona de futbol, que els últims dies entre el Mercato i el Cas Rubiales hem parlat molt poc de futbol i volem fer-ho avui, de l'inici bàsicament del Barça a la Lliga, amb el míster, que de tant en tant ens agrada parlar amb ell una estona, el míster Jorge D'Alessandro. Míster, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Joan, y a toda la audiencia de Cataluña.
Gracias, míster. Bueno, oye, ¿cómo ves al Barça en este tramo inicial de temporada que está un poco en la línea del año pasado, ¿no? Está sacando los partidos, pero el juego sigue dejando un poco que desear, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un problema, pero esto es totalmente subsanable. Te voy a decir que soy harto optimista, porque me parece que el Barça tiene la plantilla más equilibrada de los últimos años, después de la era Messi. Tiene un plantillón el Barça. Me encanta el equipo.
Sí.
Pero creo que hay un error de concepto, lo explicaba el otro día en el Chiringuito, lo vuelvo a mantener, y que el responsable máximo es Xavi. Es decir, tiene ¿en qué consiste? En la sala de máquinas.
Yeah.
El Barça tiene un grave problema porque están jugando tres jugadores parecidos para donde deben de jugar dos. Yeah. Es lo que tiene que decir de Xavi. No puede jugar Oriol como un soporte defensivo acompañado de un jugador como De Jong y acompañado con Gundogan. Tiene que tomar una decisión, no pueden jugar los tres. Solamente puede ser para, y quédate con esto que te digo, puede ser para un momento para ir a buscar un resultado en Copa de Europa y traer un resultado positivo fuera de casa. Es decir, hacer un trabajo de sujeción. Porque lo que le está faltando al Barcelona es que el medio campo tiene un pase de más. ¿Por qué el Barça no llega a concluir ese ataque? Porque está olvidando el pase de profundidad, ese pase que agiliza y le da vértigo en ataque, y realmente está utilizando excesos de pases que hacen previsible que el Barça no es sorprendente en ataque. ¿Por qué Lewandowski no toca la pelota? Nadie se ha preguntado, todo el mundo, por eso en el fútbol habla y la gente no sabe de lo que habla.
¿Porque le llegan pocas o qué?
Claro, porque no hay un pase interior profundo.
Pero tiene jugadores para darlo, ¿eh? Este año.
El Barça tiene la mejor plantilla de la liga. El Barça, inclusive te digo más y te lo adelanto. Dice, bueno, Jorge, como el año pasado decía lo contrario, ahora no, en el Barça me encanta la plantilla que tiene.
Sí.
En todas las líneas, y sobre todo en el medio campo también, lo que tiene que hacer el Xavi es prescindir del triple pegote, no pivote, pegote. Y está confundiendo una situación de emergencia con un equipo real.
Entonces, ¿qué dibujo crees que debe utilizar para arreglar eso, Jorge?
El Barça, el 4-3-3. Es decir, retrasar a Gavi, sí. Si quiere poder colocar a Gavi, o si quiere en un momento determinado colocar a Pedri y jugar con tres delanteros.
Yeah.
Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Porque el Barça tiene los mejores delanteros de que hay en este modo, una de las mejores delanteras y el mejor mediocampo de Europa.
¿Arriba qué tres pondrías entonces? ¿Lewandowski?
Lewandowski intocable, fundamentalmente, insisto, con Rafinha.
¿Rafinha?
Porque no ha perdido el puesto todavía con Yamal.
Sí.
Si Yamal está en ciernes, hay que esperar, ya jugará Yamal. Es decir, Yamal nos ha encandilado, es decir, en juego estático, Yamal nos sorprende, como lo vimos en Pamplona. Yamal necesita espacio para arrancar en velocidad.
Ya.
¿Me explico?
Sí.
Yo pienso que hoy, día 7 de septiembre, todavía Rafinha no ha perdido la titularidad.
¿Y el tercero quién puede ser? ¿Ferran o Joao Félix incluso?
No, bueno, para mí el mejor fichaje de los últimos tiempos que se llama Joao Félix.
¿Sí?
Joao Félix, por el perfil izquierdo, entrando diagonal al entro,
sí.
Va a ser la reencarnación de Neymar, cuando tenía los magníficos.
O sea, le tienes fe a Joao Félix, ¿eh?
No, me parece Joao Félix, me parece el auténtico, el jugador que va a sorprender la Liga Española.
Bueno.
Cuando Joao Félix juegue en el carril del 10,
sí.
Con ese centro del campo y con la incorporación de Valde carril completo, tiene una delantera demoledora. Joao Félix va a ser intratable en su espacio. Acompañado, insisto, Rafinha, Lewandowski y Joao Félix en diagonal adentro. Es el estado donde él deslumbró en Benfica. Un espacio que no se lo dio Simeone en ningún momento, y fundamentalmente...
O sea, ¿tú crees que Joao Félix en el Barça puede encontrar el hábitat favorable que no ha encontrado en el Atlético de Madrid ni tampoco en su breve paso por el Chelsea, ¿no, Jorge, o qué?
No tengo ninguna duda. Para mí Joao Félix va a ser lo que fue Griezmann el año pasado en la Liga Española, el MVP.
Ya.
Aparte, es su escenario. Insisto, creo que Xavi Hernández se va a dar cuenta que no puede jugar con el triple pegote, tiene que sentar a Oriol o tiene que sentar a Gundogan en algún tipo de partido.
Pero si sientas a Oriol para jugar de medio centro, ¿a quién pones? ¿A De Jong? O...
Sí, a
pero
De Jong.
Pero es que De Jong si está cerquita del área, hace muchas cosas ahí, ¿eh? También.
Sí, bueno, pero date cuenta que tú no puedes jugar tres registros parecidos para dar el mismo pase.
Ya.
Porque si De Jong o Oriol dan un pase de seguridad y de creación, es el pase en profundidad que está demandando.
Pero Oriol es un perfil un poco distinto, ¿no? Es un jugador más para jugar de medio centro, más para trabajar, más para dar una primera salida al balón, ¿no?
Sí, pero eso para un equipo como donde me deslumbró de Oriol, que me parece un buen fichaje también,
sí,
para misiones y labores de intendencia, es un jugador para recuperar y para dar, es decir, ese camión de auxilio que debe tener un mediocampo.
Sí.
Pero Oriol, para un equipo que tiene que atacar, me parece que no es la figura, y mucho más teniendo a Gundogan y a De Jong.
Ya.
No sé si me comprendes, porque date cuenta que estamos perdiendo. Si tú analizas la figura de Rodri, que estamos postulando como Balón de Oro, Rodri está mucho más cerca del perfil de John que del perfil Oriol.
Sí.
Y Rodri, campeón de Europa y de Champions, a ver si me entiende la gente cuando hablo de fútbol. ¿Me entiende la gente cuando hablo de fútbol?
Sí, seguro.
Ah, vale, porque lo que estoy explicando, esto lo tiene que escuchar.
A mí, Jorge, la gente, los oyentes de Sportscope son futboleros.
No, pero esto tiene que llegar a... estamos demandando un grave problema en el Barcelona que tiene que solucionar con urgencia el Barcelona para desatascarse. Entonces, lo que está haciendo Rodri, que fue campeón jugando con Gundogan y De Bruyne, que era un delantero, en el tridente del medio campo, es el campeón de Europa. Simplemente fíjate en ese ejemplo. Entonces no me puedes pretender tú que no puede jugar De Jong en el eje del medio campo. Entonces te estoy explicando el por qué, si fue capaz de hacerlo el City, ¿cómo no lo va a tener Barcelona teniendo los mismos jugadores y mejores?
Uh-huh.
En este caso que el City.
Oye, le va a venir bien al Barça Cancelo también, ¿no, Jorge?
Sí, evidentemente la defensa ya le queda competitiva. Yo creo que salen los grandes traumas. Cancelo de lateral derecho, tiene doble pareja con Koundé o Araujo, Íñigo, la opción de Christensen y evidentemente Valde de lateral izquierdo, e incluso Cancelo jugando de lateral izquierdo en alguna emergencia. El equipo queda completo, me parece un plantillón,
vale.
Y señores, la última palabra la tiene, vamos a ver qué entrenador es Xavi Hernández con este equipo.
Bueno,
ahora ya no hay excusas, no hay que refugiarse en los árbitros, donde realmente la responsabilidad de un equipo atascado, lento, imprevisible, usted es el responsable.
Sí.
La alineación es mala, no es la correcta.
Bueno, oye, pues me quedo, mister, con esos dos grandes titulares. Me quedo con la fe tremenda que veo que le tienes a Joao Félix, que aquí hay cierto debate, que eso está muy bien. Y me quedo también con que pones la pelota en el tejado de Xavi, ¿eh? Si el Barça tiene que jugar mejor, ¿tú crees que eso va a tener que ser responsabilidad ya del entrenador, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo lo que me refiero es que el Barcelona, su falta de juego viene producto por las malas decisiones, Joan. Y aparte, una cosa más, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la afición catalana, que el Barcelona tiene una de las mejores plantillas de Europa, y lo veo peleando alto en Champions.
Sí.
Insisto, lo veo peleando alto en Champions.
Bueno, te veo muy optimista, ¿eh? Me gusta. Yo eso no lo veo tan claro, pero bueno.
No, me gusta porque evidentemente estoy aquí con datos, yo no hablo por hablar.
Sí.
El otro día te cuento la anécdota, y hablando de la táctica de la pirámide, la graciosa táctica de la pirámide del Madrid contra el Getafe de Ancelotti, estaba yo explicando y le dije que la piedra angular de la pirámide se llamaba Lucas Vázquez. Me dijeron que estaba loco. Es decir, visionar algo que Lucas Vázquez fue determinante para ganar el partido a posteriori está en manos de muy pocos. Y la gente decía, ¿cómo yo aposté por Lucas Vázquez en un momento determinado en la táctica de la pirámide? Pero bueno, ahí está dicho.
Bueno, pues por eso te llamamos, mister, para que nos hagas ver cosas que nosotros no vemos. Te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un muy buen abrazo y espero que salga en su dimensión todo lo que hemos hablado. Muchas gracias.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
3:24. Jorge d'Alessandro, Esports Cope, eh? Sempre opinions contundents, que podràs compartir o no, però no em podreu negar que d'Alessandro es mulla sempre. Després comentarem alguna d'aquestes opinions al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Abans han sortit els nominats a la Pilota d'Or 2023. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Fins a 12 jugadors del Barça estan nominats a la Pilota d'Or, al Trofeu Yashin, al Golden Boy i també al Trofeu Copa. A la categoria masculina, el Barça té nominats a Icar Gundogan, tot i que els mèrits els va fer al Manchester City, i a Robert Lewandowski, que va ser el pichichi de la Lliga Espanyola la passada temporada i va participar en 40 gols entre totes les competicions. A la categoria femenina, el club blaugrana està representat per 6 futbolistes, el club que més futbolistes té a la llista: Fridolina Rolfo, Salma Parayuelo, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Asisato Shoala i Mapi León. Recordem que el Barça femení va guanyar la Lliga i la Champions la passada temporada i que Aitana i Salma també han sigut campiones del món amb Espanya. I l'absència destacada d'aquesta Pilota d'Or és la d'Alexia Putellas, guanyadora de les dues últimes edicions, per culpa d'una lesió que la va apartar dels terrenys de joc tota la temporada. Pel que fa al Trofeu Yashin, Ter Stegen està nominat a millor porter de l'any després d'aconseguir el Premi Zamora i mantenir la porteria 0 en 26 ocasions de les 38 jornades de Lliga. Gavi i Alejandro Valde són els candidats al Barça per fer-se amb el Golden Boy i amb el Trofeu Copa, on també s'inclou el nom de Pedri a la llista de nominats.
Aquesta és la llista de nominats. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El patiment dels esportistes. I aquests dies ens arriben des de Nova York o des de la Vuelta, per exemple. Imatges amb una raqueta o damunt d'una bici. Des de Flushing Meadows o des de la Laguna Negra. A Nova York, més del 70% d'humitat i sensació tèrmica de 36 graus. A la Laguna Negra, puja a 1.800 metres d'altitud en bici. I les cares que veiem ahir per televisió feien patir. Medvedev demanant inhalació de Ventolin o apropant-se a les càmeres dient que no es podia jugar en aquestes condicions. Un dia morirà un jugador, va dir. Rublev derrotat, desquiciat pel rival, però sobretot per les insuportables condicions. A la pista, que era una sauna i un forn. Ja de matinada ens arriben les imatges d'Alcaraz, més refrescants, malabarismes inclosos amb la raqueta passant a semifinals. Imatges de tenis i ciclisme que continuaran sent protagonistes aquest cap de setmana, que no veurem, lamentablement, al començament de la Lliga Femenina de Futbol. El país que ha guanyat el Mundial no és capaç de valorar les futbolistes. La Lliga fixa un topall de 20.000 euros de salari mínim. Les noies demanen 23.000. El salari mínim a la Lliga masculina és de 182.000 euros.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Oli, per la imatge. Després del tram final del programa estarem, evidentment, esclar que sí, a Nova York també. Ja tenim Alcaraz a les semifinals de l'Open USA i també passarem per l'etapa de la Vuelta que avui acaba a Saragossa. Abans, més futbol. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Escolta, al final, bany de masses ahir de Ramos al Sánchez Pizjuán.
23.000 persones, 23.000 espectadors sabien el que feien posant la presentació de Ramos obert al públic a partir de les 9 de la nit. I sí, 23.000 persones al Pizjuán per celebrar el retorn de Sergio Ramos a Nervión en una presentació de gala, autènticament, amb Pablo Blanco, Jesús Navas, Joaquín Caparrós fent d'ambaixadors en el reingrés de Ramos al Sevilla i amb mig xiulet. Mig, sí, sí. Tot això del comunicat dels
fills. A veure quan vagi tothom a un partit i tal, però jo crec que no hi haurà problema, eh?
Això s'acaba d'arrel quan Ramos faci un gol. Sí. O llenci un penal al Pizjuán i s'ha acabat el bròquil.
No, ha reconduït molt bé la situació, s'ha
de dir. Sí, sí, impecable. Sí. Un Ramos que torna a Sevilla, a un Sevilla molt diferent del que va deixar en el 2005, quan Ramos surt del Pizjuán el 2005, el Sevilla no era el que és ara a nivell d'Europa Leagues, de títols, de creixement com a entitat esportiva, i és per això que dintre d'aquesta operació retorn, home, Sergio Ramos no renuncia a aportar un títol més a les vitrines del conjunt andalús.
Como bien dice, sí, creo que es algo también muy, muy romántico, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Todo eso ha sido muy importante, como bien dices, para mí ha sido un tremendo orgullo haber vivido, ¿no? Profesionalmente todos los años, haber ganado también con mis equipos pues muchos títulos y ver cómo el Sevilla ha crecido tanto desde que yo me fui hasta hoy día, hasta mi reencuentro nuevamente con ellos. A nivel deportivo, pues siempre lo he dicho, ¿no? Antes de morirme me gustaría ganar algo también con mi equipo del alma, que es el Sevilla Fútbol Club, ojalá, ¿no? Sería pues un momento inolvidable también sentimentalmente para mí.
Home, llarga vida, ¿eh? Llarga vida a Sergio Ramos, això d'entrada, i anem a veure, perquè només, recordem, ha signat un any de contracte, sí, assoleix aquesta fita o no, de portar un títol a les vitrines del Sevilla. Hi havia Víctor Horta, hi havia Pepe Castro, el president del Sevilla, clar, i calia fer la pregunta del milió de dòlars. Escolti, vostè va dir que Sergio Ramos no encaixava en el Sevilla. Ara vostè ha fet marxa enrere i ha portat Sergio Ramos. Escolti, expliquis.
A ver, nosotros miedo no tenemos a nada. Lo que ocurre es que este fútbol no es el de antes. Nosotros queremos lo mejor para la sociedad, pero yo cómo voy a dudar de un campeón del mundo. No hay miedo, simplemente que las cosas son como son y a veces llegan como llegan. Yo le he dado un agradecimiento sincero porque él se ha portado enormemente bien, no solo en sus comentarios, sino también en materia económica. Las personas en algunos momentos tenemos que decir lo que el club necesita que diga, pero al final, lo ha dicho también Víctor, hay algo que está por encima de todos nosotros, que es el Sevilla Fútbol Club. Y ante eso, a veces uno se tiene que desdecir.
Davant d'això i davant de la rebaixa econòmica en les pretensions de Sergio Ramos, que han possibilitat el refitxatge del central. Com que Pepe Castro va dir en el seu moment que Sergio Ramos volia tornar a Sevilla i ell volia un avió, doncs Víctor Horta, a la presentació del Camero, va treure un avió de joguina i li va dir: té, president, el teu avió. Ja estem tots...
Va acabar les mans d'un fill de Ramos.
Va acabar les mans del més petit dels quatre nanos de Sergio Ramos, perquè també van aparèixer els nanos a la gespa del Pizjuán i Pilar Rubio, evidentment, no podia faltar, i al final aquest avió de joguina se l'ha quedat un dels nanos de Sergio Ramos, que no el volia compartir ni amb el pare ni amb els germans.
Escolta, abans del debat, un parell de coses més. Està el Villarreal buscant entrenador després de fer fora Quique Setién. Estan sonant diversos noms, i entre aquests noms, Gil, està sonant el nom de Raúl González Blanco.
Està a la pomada, amb Pacheta, amb Quique Sánchez Flores, l'actual entrenador del Castilla, que està a l'òrbita del Villarreal i que és una de les opcions per substituir Quique Setién al submarí de la Plana. Home, el full de ruta de Raúl està molt clar. Ja va haver-hi un run-run a final de la passada temporada en forma d'ofertes, per exemple, una del Schalke 04. Raúl va meditar si sortia del Madrid o es quedava. Definitivament va prendre la decisió de quedar-se esperant, inequívocament, la sortida d'Ancelotti quan s'acabi aquesta temporada. Ancelotti ho ha fet amb la Confederació Brasilera de Futbol i Raúl aspira a ser entrenador del primer equip del Madrid. No ho té fàcil, perquè la divisió d'opinions és patent a l'afició blanca. Hi ha qui apostaria per Raúl, hi ha qui apostaria per Xavi Alonso, que estava fent una bona campanya a Alemanya, hi ha qui apostaria per Arbeloa, o s'apostarà pels noms de sempre, Klopp, etcètera, etcètera. I fins i tot hi ha qui diu que, ja que Ancelotti va substituir Zidane, doncs que Zidane substitueixi Ancelotti i que vingui amb Mbappé a la mà, perquè seria potser l'ambaixador més adequat per l'aterratge de Kylian Mbappé a l'entitat blanca, si és que arriba, que tot és possible en aquest món del futbol. Però sí, jo crec que sí. Raúl no és tècnic del Madrid la temporada 24-25, deixarà Valdebebas i anirà a un altre lloc.
Escolta, i Bilda, a les últimes hores, s'ha deixat estimar per entrenar el Real Madrid femení.
Gràcies, senyor Bilda. Quan m'ho has comentat, jo he pensat en les quatre jugadores: Missa, Tere, Ivana i Carmona. I he pensat en aquest incident, que clar, amb tot el tema Rubiales, Pató, etcètera, etcètera, ha quedat en un segon pla. Quan Missa es nega a portar el braçalet de capitana de la selecció femenina, perquè era la designada per Bilda, Missa li diu: escolta, en aquest vestidor hi ha gent com Irene Paredes amb més recorregut i més veterania que podrien portar el braçalet de capitana. Bilda se la va carregar i a partir d'aquí és quan Catacoll agafa la titularitat de la porteria de la selecció. No vull ni pensar en la reacció d'aquestes quatre jugadores o la resta de mundialistes del Madrid si tornessin a veure, per un casual, Jorge Bilda aterrant al vestidor del Madrid femení. No crec que Anna Rossell, apuntin aquest nom perquè és la persona que porta tot el tema del Madrid femení, Anna Rossell, persona de confiança de Florentino Pérez, no vull ni pensar si Anna Rossell es decanta per Jorge Bilda, que jo crec que no. Encara que Toril, després de perdre la Copa de la Reina, com la va perdre la passada temporada, guanyant 2-0 a 7 minuts del final, tampoc és que li quedi massa recorregut al Madrid.
3:34, de seguida el debat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tan a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella també. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. El dia 29, Dani, on aniries primer? Al Barça-Sevilla o a veure Sabina?
Al Barça-Sevilla.
I aniries primer a veure el Barça-Sevilla o Arcade Fire?
Uf, aquí m'has matat, eh? Aquí m'has matat. És que és, o sigui, no puc triar perquè haig de treballar al Barça-Sevilla.
Ja, ok.
No, no
ha sortit bé.
Fire, però tindria dubtes, eh? Tindria molts dubtes.
Ha sortit bé. Bueno, Júnior, ja tenim un petit pollino, no? Això es veia venir que algun dia passaria i el 29 de setembre passa. Hi ha partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i hi ha concert al Palau Sant Jordi. A veure com es conjuga tot això, no?
Uf, estic tremolant pel pàrquing del Pompeia. Estarà patar.
Sí, sí, sí.
Però bé, no sé, és circumstancial, no? No crec que passi durant bueno, moltes vegades més a la temporada.
Però els concerts, al final, són... Clar, és molt probable que siguin en dia de partit, no? Perquè...
Home, el dia següent, el dissabte, hi ha concert d'Hombres G. És que al Palau Sant Jordi no cada cap sí, de setmana, però sí. Molt sovint hi ha concerts.
Clar,
sí, però bueno, jo crec que coincideix amb que juga també aquell mateix cap de setmana al Barça a casa. No sé.
Sí.
Esperem que sigui circumstancial.
Esperem que sí. Escolta, hem parlat sí. Avui amb Jorge D'Alessandro, que de tant en tant m'agrada trucar-lo perquè té una visió molt particular del futbol i tal, i no sap mai molt bé per on sortirà, i ha deixat un parell de frases que estava bé, que, per exemple, ell veu claríssim que Joao Félix se sortirà al Barça. Dani.
Jo no ho veig claríssim, però és una possibilitat gens descartable. És a dir, Joao Félix és un tio que té molt de talent, ja ho vam comentar el dia que el va fitxar el Barça. Té molts problemes també de sacrifici, de lluita, d'implicació, però és que el Barça normalment és més probable que triomfin aquests jugadors que a l'Atlètic de Madrid. És a dir, si tu ets així, com és Joao Félix, primer que pots canviar, pots millorar, però si no canviaràs mai i sempre seràs així... t'anirà molt millor un equip com el Barça que un equip que entreni Simeone, perquè en Simeone, si no treballes, estàs mort. I el Barça hauria de ser així també, com a tots els equips del món, però el Barça és un equip que valora més altres coses, que el talent té més espai per triomfar, sobretot depèn de l'entrenador. Clar, si t'entrena Koeman no és el mateix que si t'entrena Xavi. Jo estic convençut que Joao Félix té una oportunitat de sortir-se al Barça. Sí, sí, per què no?
Sí. Home, l'hàbitat sembla més favorable, Júnior, el del Barça que el de l'Atlètic de Madrid o el del Chelsea. Això sí.
A veure, per triomfar has de poder jugar i per poder jugar has de tenir espai. I en aquest Barça crec que el Joao Félix no té espai.
Ja.
Llavors, com sempre dic, parlem les coses des de la realitat. El Mendes tenia una patata calenta amb el Cancelo i el Joao Félix. I aquesta patata calenta li ha solucionat el Barça. Punt i pilota. A partir d'aquí...
Però ja que la tens, sí, la patata, utilitza-la,
sí.
No?
Vull dir, bueno, però...
L'altre dia va jugar a la banda esquerra, no ho sé.
Però a veure, si no jugava l'Anso, com ha de jugar el Joao Félix?
va jugar l'altre dia perquè va sortir
perquè l'Ansu
i em va donar la sensació de que no estava al camp. O sigui, vaig veure el llumet aquest que, hòstia, Joao Félix entra al campo i no el vaig veure. Però bueno, al mig del camp no pot jugar, perquè he escoltat molta gent que diu no, serà el quart migcampista i tal, no. Igual, i no sé què. Impossible.
El d'Alessandro Júnior deia que el Barça, per ell, ha de jugar 4-3-3 i que el davanter per l'esquerra, venint cap a dintre i deixant el carril pel Valde, ha de ser Joao Félix.
Però és que Valde i Joao Félix al mateix carril són completament incompatibles. És que tant de bo m'equivoqui, eh? I això ho puguis reproduir d'aquí uns mesos. No tenies raó i tal. Però és una utopia. I després, crec que el Barça amb el mig camp de 3 actualment és un coladero. Si no. Xavi juga amb 4 per reforçar-lo. No sé, amb Lamine, amb el Torres en el moment en què està en els galons que té i Lewandowski, pues el Joao el veig molt complicat.
No, jo entre Ferran Torres i Joao Félix ho tinc claríssim, eh? Claríssim, és a dir, té molt més talent Joao Félix. Què passa, que l'altre treballa més?
No, Dani,
tal?
No, clar, ja és que sé, amb el talent no n'hi ha prou.
Ja ho sé, però provem-ho.
No, provem-ho, ara ja provem-ho. Està aquí.
Dir, no el matem, acaba d'arribar i ha jugat 10 minuts, no el matem ja d'entrada. No.
El d'Alessandro ha dit que creu que
sí, sí,
que
ell ha dit serà l'MVP de la Liga.
Home, igual aquí... Sí, sí.
Igual, diu, serà el Griezmann de la temporada passada.
Perfecte, doncs pues jo no ho veig.
Bueno. Jo això últim tampoc.
Escolta, i també ha dit que el Barça té un plantillón, que li sembla que és una plantilla molt equilibrada, millor que la de la temporada passada, i que ara és l'hora de Xavi, que aquest equip, amb els jugadors que hi ha de jugar bé, i que ha arribat el moment de Xavi.
Per mi la plantilla és igual que la temporada passada, perquè ha marxat Dembélé, que feia molta conya, però és un jugador que desequilibra. Ha marxat Busquets, que ja sé que estava al final de la seva carrera, però és Busquets. Ha marxat Jordi Alba, va sumant els que ha marxat Ansu, i han vingut gent que està molt bé. Però, per tant, no veig que hi hagi desequilibri entre els que han arribat i els que han vingut. El que sí que veig és que per primera vegada en 5 anys tenim lateral dret. Això sí que...
Estaràs feliç, no? Perquè sí, ja fa anys que reclamaves allò. Un fitxatge, lateral dret.
Molt content amb Cancelo, molt content. Després ja veurem com surt, perquè també pot sortir malament.
Va, és bon jugador, és bon jugador.
Jo crec que coincideix una mica amb el Dani, que tenim més o menys el mateix planter que l'any passat.
Sí.
I si m'apures, amb un Lewandowski que per mi està pitjor que l'any passat. Llavors, no sé fins a quin punt et dic el planter de la temporada passada era millor que aquest. Però bueno, és igual. Crec que el resultat final de la temporada serà més o menys com el de l'anterior. Si el Madrid ens deixa, guanyarem la Lliga, i si no, doncs aspirem a guanyar la Copa del Rei.
Però posaríeu molt l'accent en Xavi? Perquè el Xavi a l'última roda de premsa va dir sí, hem guanyat i tal, estic content, però necessitem millorar. Ma, ja porta aquí un any i mig, no sé. Creieu que té plantilla perquè l'equip jugui millor del que juga? Sí. I aquí sí, segurament hauríem de començar també a fixar-nos amb la feina de l'entrenador, no? Exigir a l'entrenador.
100%. Si aquest any juga igual que l'any passat, jo no seré tan permissiu, ni tan comprensiu, ni tan... Bueno, és que Xavi, clar, és el primer any sencer que agafa... No, ara ja no. O sigui, ara ja porta 2 anys i mig aquí, quan acabi aquesta temporada, i tindrà peces de sobre per jugar. Home, si amb Frenkie de Jong, Gundogan, no pot jugar bé a futbol, vull dir, fes-t'ho mirar.
Ja.
Pobre Koeman. Segueixo dient el mateix. Jo crec que els entrenadors són els claus dels seus jugadors. I de la mateixa manera com ho vaig dir en el seu dia amb el Koeman...
Koeman tenia Messi, i Griezmann, eh?
Bueno.
I...
D'aquella manera i
el va tenir
aquesta temporada. Sí, però no el desenvolupament físic ni futbolístic d'avui dia que té. Però és igual, si és que és el mateix, és la mateixa situació. Jo crec que és un equip justet per Europa i que està bé per la Lliga Espanyola. I repeteixo, si el Madrid ens deixa, guanyarem la Lliga. Però no se li pot demanar més a l'entrenador. És que els entrenadors tampoc poden fer miracles, no poden convertir el Torres amb Neymar. Això no ho arregla un entrenador.
No, però jo també crec que, Júnior, que aquest Barça amb els jugadors que té, jo crec que hauria de jugar millor, bastant millor del que juga.
I quarts de...
Jo crec que els pots apretar potser més físicament i que estiguen en millor condició física, però jugar un futbol millor del que fan, pues no ho veig. Yeah. I no crec que sigui culpa d'Enrao.
I quarts de final de la Champions sí que se li pot exigir, també. Jo diria, eh? Vull dir, jo també estic d'acord amb el Júnior que Europa no està, vull dir, el Barça no està a la llista, sí, de favorits. Però, home, entre els vuit millors sí que pot estar, no?
Sí, però també et dic una altra cosa. Al Barça li hem d'exigir la final i el títol de la Champions League. No ens podem conformar amb exigir els quarts de final, perquè si ens conformem amb això, passa el que passa, que després tenim un equip mediocre,
si acabes de dir
que
no,
que està molt bé.
Clar, no, però si tu mateix dius que no està ni per competir, vull dir que aspirem a guanyar la Copa del Rei,
que aquesta és la
realitat. Aspirem a guanyar la Copa del Rei.
És la realitat. Una altra cosa és que l'objectiu del Futbol Club Barcelona sigui aspirar
a guanyar cada partit, però després, bueno, el temps i el futbol la posa en el lloc que correspon.
Jo crec que si tens...
I la gestió, és que no és només... que hem gastat molts milions, eh? I hem demanat crèdits i hem venut patrimoni i continuem en el mateix punt de fa 3 o 4 anys.
Jo crec que sí, si
jo
tens...
crec que hauríem de començar a deixar el poder polític i començar a mirar bé les coses que s'estan fent. Perquè al final és molt fàcil fer servir els entrenadors i els jugadors de paraigües.
Si tens Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé...
Cancelo ve rebotat del Bayern de Múnich. O sigui,
Gundogan, De Jong, no sé què, i només aspires a guanyar la Copa del Rei i no pots jugar bé a futbol... Bueno, no sé, alguna cosa se m'escapa.
O sigui,
a mi Gundogan em sembla un fitxatge que arriba molt tard, però home, no em diràs que no és un impediment per jugar a futbol.
Però Dani, que no es guanyen els partits ni els campionats amb nom.
Però que no estem parlant de guanyar, que el Joan pregunta si ha de jugar millor aquest any al Barça. Jo sí, jo li exigeixo que jugui.
Que no pots jugar millor amb aquests jugadors. Jo no pots jugar millor amb aquests jugadors.
Llavors què ha de fer per jugar millor? Aquí ha de fitxar.
Fitxar altres jugadors, que fitxi el Rodri en comptes del Gundogan.
Home, sí, clar, hi ha l'Mbappé, hi ha Mbappé i a Haaland, clar.
Vale. Sí, per què el Madrid si nosaltres no?
Home, perquè el Barça econòmicament està com està, no té fair play, no pot fitxar, només va al mercat lliure.
Quan porta gastat el Barça en incorporacions i amb agents i amb tota la pesca des de fa 3 anys? Que el Ferran Torres ens va costar 60, eh? I ens anem a oblidar ràpid.
Un atracament, sí. Dels atracaments més grans de la història del futbol.
Si repassem i fem servir el sentit comú, ens adonarem que potser no tot és culpa de l'entrenador o dels jugadors, que hi ha decisions que s'han pres que no són correctes.
Això és evidentíssim, aquí ho hem dit. Però dit això, tu mires avui la plantilla del Barça i si tu em dius que el Barça no jugarà bé futbol aquest any... i guanyarà només la Copa del Rei o només pot aspirar a la Copa del Rei, jo em suïcido. O sigui, és que no, vull dir... No, jo no li demano al Barça que guanyi la Champions, però que jugui una mica millor a futbol que l'any passat, que tot era 1-0 i xutant a porta mitja vegada, jo sí que aspiro a això.
A jugar millor, sisplau, que volem que el Dani Senabri visqui molts anys.
Gràcies.
Ho deixem aquí de moment, amics. Dani i Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Sí, adéu, seguim.
Adéu.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veurem ara l'actualitat de l'Espanyol, que aquesta tarda farà el darrer entrenament abans de jugar demà al camp del Llevant. Joan?
Doncs sí, l'Espanyol s'enfronta demà al Llevant a la cinquena jornada de Lliga amb diverses absències. Keita Balde és baixa assegurada. El futbolista va debutar l'anterior partit contra la Morevieta, jugant gairebé un quart d'hora, però es va lesionar dels isquiotibials i no estarà disponible per aquest partit. Qui tampoc estarà disponible és Kei Dybala i Braithwaite, els quals van convocats amb Albània i Dinamarca en aquesta aturada de seleccions. Totes dues juguen avui a 3:15 del vespre. Albània s'enfronta a la República Txeca, i Dinamarca juga contra San Marino. I tenim un parell de dubtes, que són Brian Olivan, que es va lesionar dels isquios i es troba a la fase final de la seva recuperació, però arriba molt just i probablement serà baixa per demà. I l'altre dubte és Sergi Gómez, qui pateix una lumbàlgia i no és segur que estigui en condicions de jugar. Avui a les 5 de la tarda, Luis García parlarà a la roda de premsa, després l'Espanyol realitzarà l'últim entrenament a la ciutat esportiva d'Ani Jarque i demà ja desplaçarà cap a València, on s'enfrontarà el Llevant a les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. I el Girona ha parlat avui una de les cares noves, John Solís. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, John Solís és un dels 11 fitxatges del Girona aquest mercat d'estiu, atès aquest matí a una entrevista amb els mitjans del club, en què ha repassat les primeres incorporacions del conjunt blanc i vermell. El migcentre colombià, pel qual el Girona va pagar una xifra propera als 6 milions d'euros a l'Atlético Nacional, ha repassat els seus inicis a Colòmbia, que l'ha permès arribar a Girona, i segons ell és un dels somnis que va tenir des de petit.
Alegría porque lo soñé y te lo digo que lo soñé y muy pronto y ver que se realiza este sueño es de mucho orgullo, pero quiero más, quiero trabajar para más, pero muy, muy contento. Siempre trabajé y me esforcé para que llegaran oportunidades como esta.
John Solís també ha assegurat que l'ha sorprès el ritme de joc de la Lliga Espanyola i que nota un canvi significatiu amb Colòmbia amb la comprensió del joc. El migcampista colombià, que encara no va poder debutar el passat cap de setmana contra les Palmes, ha explicat així el perfil de jugador que és dins el terreny de joc.
Un jugador que le gusta la pelota, que le gusta quedársela cuando hay que quedársela, ir hacia adelante, de buscar siempre opciones para que mi compañero esté más cómodo, pero Solís... me gusta ir hacia adelante, hacia el arco rival.
Solís continua entrenant amb els seus jugadors en aquesta aturada de seleccions, on el Girona té 6 jugadors internacionals que es troben jugant els seus partits amb les seves respectives seleccions. De fet, a 8:45 avui juga Daily Blind en Països Baixos, que s'enfronta a Grècia, i aquesta propera matinada a la 1 i Ángel Herrera, representant Venezuela, jugarà contra Colòmbia. Arnau Martínez i Pablo Torre, convocats amb la sub-21 d'Espanya, s'enfronta demà contra Malta, i per acabar dissabte, Dovic i Sigankov, la dupla ucraïnesa representant Ucrània, que es disputa amb Anglaterra una plaça a l'Europa.
Hem conegut també horaris nous del Girona, evidentment, entre ells el del partit contra el Madrid.
Sí, ahir la Lliga va publicar els horaris de la jornada 6, 7 i 8. Recordem que el Girona tornarà a la parada de seleccions jugant contra el Granada a dilluns 18 de setembre a les 9. El dissabte 23 de setembre a les 2 del migdia els Mita Mitchell rebran el Mallorca a casa. Després arriba la jornada entre setmana contra el Villarreal, dimecres 27 de setembre a les 7 de la tarda a la Ceràmica, i l'última data, com comentaves, contra el Real Madrid, que aquesta temporada celebrarà el dissabte 30 de setembre a 6:45 a Montilivi.
Apuntat. Gràcies, Arnau.
A tu.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Vinga, parlem de tennis, que ja tenim definides les semifinals a l'Open USA. Alcaraz s'ha desfet aquesta matinada en 3 sets de Zverev. Està pletòric.
Esos resultados vienen gracias al trabajo que voy haciendo y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Obviamente luego puede pasar cualquier cosa, pero me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y yo creo que me veo con cierta ventaja en ese tipo de momentos.
Estem a Nueva York, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas, ahí le tienes, 20 añitos y 4 meses y normaliza meterse en 4 semifinales de sus últimos 4 Grand Slams y dice que se ve con ventaja y todo. Madre sí, mía, sí. Jugando contra los mejores del mundo.
Sí, sí, no, es increíble, pero el chico lo siente así y así lo dice, oye, y sin problemas.
Y además es que es verdad, que es lo mejor de todo, que no es una bravuconada, sino que es verdad. Lo que sí le sorprendió, por cierto, fue su rendimiento ayer en las bolas de break, que fue simplemente perfecto. Las condiciones eran muy duras, Joan, había casi 30 grados, había más de 70% de humedad. Y tuvo 4 bolas de break a favor, las aprovechó las 4, 5 bolas de break en contra, las salvó las 5. O sea, simplemente perfecto en los momentos decisivos, en los big points que dicen los estadounidenses. Y eso sí que le sorprendió, ¿eh? Cuando se lo pregunté en sala de prensa, me dijo, pues mira, me ha sorprendido a mí y a mi equipo. Sí. Que siempre hacemos bromas de que nunca aprovecho la primera bola de break que tenemos.
Oye, a ver cómo va mañana contra Medvedev, que es un magnífico jugador, pero que tuvo que jugar en unas condiciones todavía más duras ayer, ¿eh?
Bueno, sí, o sea, es verdad que jugó antes, con lo cual fueron más duras. Llegó a decir en la pista que un día va a morir un tenista. Luego dijo cuando le preguntaron que qué había sido lo mejor del partido y dijo que no habíamos muerto ninguno de los dos, ni él ni Rublev. A ver, Medvedev, primero, es un tío que siempre se queja mucho con el público y con todo. Y segundo, yo creo que le pesa en la cabeza el saber que se va a cruzar con Carlos y que los dos partidos que han jugado este año no es que le haya ganado, es que le ha arrollado, tanto en la final de Indian Wells como en las semifinales de Wimbledon. A partir de ahí, seguro que el ruso, que ya fue campeón aquí en 2021, que le hizo un partido durísimo a Nadal en 2019, va a intentar buscar alguna solución, pero yo es que sinceramente lo pensaba al principio del torneo y lo sigo pensando ahora, esto el 10 de junio domingo es un Alcaraz Djokovic y lo vemos todos desde hace mucho rato.
Vale.
Porque entre otras cosas dijo Zverev, el rival de Alcaraz, sí, que los dos están a un gran nivel, a un nivel superior, y los demás tenemos que espabilar. Eso dijo Rublev exactamente ayer, después, con tanto F me pierdo, Medvedev, Rublev, Zverev, Zverev ayer sí, después de perder con Carlitos.
Oye, mañana es primero el Djokovic Shelton y luego el Alcaraz Medvedev, ¿no?
Yo creo que no, mira tú. ¿Ah, por no? ¿Dónde? Yo creo que se va a jugar a las 9 de la noche el Alcaraz Medvedev, vale. Y en horario prime de aquí, en el que les gusta a los Yankees, sobre todo porque tienen a uno de sus jugadores, a Ben Shelton, y más contra Novak Djokovic, a la 1 de la madrugada de España, a las 7 de la tarde aquí, creo que va a ser el de Djokovic, pero insisto, son creencias, hasta esta tarde no se confirmará oficialmente. Si yo me tengo que jugar un café contigo, me lo juego 9 de la noche Alcaraz Medvedev, vale, y 1 de la madrugada Djokovic Shelton.
Perfecto, mañana lo vemos. Ángel, gracias.
Abrazo.
Chao.
Sports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
El Quique Iglesias ens parla avui des de Saragossa, una de les seves ciutats preferides. Quique, bona tarda.
Sí, senyor, bona tarda. I com que m'avorreixo amb el Jordi, doncs penso que amb Solís hi haurà tomàquet al Girona un dia.
Segur.
I el Juan Arias m'anima a dir que ara mateix el gran grup està passant per Tauste. I és com està usted?
Sempre
et pregunten com està ustedes. Bé, en fi, 1-0-8 d'avantatge dels dos peregrinos, com diu l'Òscar Pereiro, que han intentat doncs escapar-se avui, o de moment ho estan aconseguint, tot i que no arribaran aquí en primera posició. Són el neerlandès Jetse Bol i el català Abel Valdestone, que és un cognom estrany, però és d'Ullastrell, del Vallès. Així que són els dos homes que estan avui els aventurers del dia, tot i que darrere doncs treballen perquè avui hi hagi aquí un sprint davant de la Puerta del Carmen a la capital de Saragossa. Tot pendent del que passi demà, perquè demà des de Formigal marxarem cap a França, previ pas per l'Obisque i en final al Tourmalet. Allà es començarà a decidir de quin pal van Sepp Kuss i Marc Soler, que es van destacats al capdavant de la Vuelta a Espanya, i a veure si Benepul, Roglic, Vingegaard, Ayuso prenen la iniciativa. Però tot plegat serà demà, a l'etapa reina d'aquesta segona setmana de la Vuelta a Espanya, que de moment avui arriba a l'esprint segur d'aquí a hora i mitja als carrers de Saragossa.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Marxem recordant que demà tenim les semifinals del Mundial de Bàsquet. Primer Estats Units-Alemanya i després Sèrbia-Canadà. Gil, d'última hora tenim alguna cosa?
Sí, senyor. Lesió a l'Andorra, Adrià Vilanova, isquiotibials cama dreta, un mes de baixa, oficial ja, Luis Felipe deixa el Betis, marxa a l'Al Ittihad.
Gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Marxem amb les enquestes en clau Barça. Renovaríeu a Xavi ara el 24%, més endavant el 37%, no el renovaríeu al 39%. En clau espanyol, afectaran les absències demà contra el Llevant, no 56%. En clau Girona, quin paper tindrà John Solís? Creieu que secundari al 80%. Les 4.